Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Les homilies d'Organyà no és el text més antic escrit íntegrament en català, com es creia fins avui. Investigadors de l'Autònoma de Barcelona han descobert que n'hi ha un d'anterior. És el llibre dels jutges de la Seu d'Urgell. Ahir van presentar un estudi que confirma la descoberta. Els investigadors Jesús Alturo i Tània Aleix han conclòs que el llibre dels jutges es va copiar molt abans del que es creia entre el 1060 i el 1080. Per tant, es converteix en el testimoni més antic que es conserva en català. El segueixen com a text més vell les homilies d'Organyà del 1220. Ho explica Tània Aleix.
Aquest llibre dels jutges de la Seu d'Urgell, avui per avui seria el text més antic íntegrament escrit en llengua catalana, és aquesta còpia, que nosaltres la fem copiada a Organyà i que la mà probable que va posar per escrit aquesta còpia, doncs és aquest prevere Travell.
La investigació en què s'han analitzat milers de manuscrits es recull al llibre Lletres que parlen. Parlant de literatura, Miquel Iceta assegura que està en contra de revisar obres antigues, això després de la polèmica que hi ha hagut les últimes setmanes per les versions censurades dels llibres de Roald Dahl o James Bond. Per cert, obro parèntesi i llegiu l'article avui del Quim Monzó a La Vanguardia. Tanco parèntesi. Tot va començar quan l'editorial Penguin va anunciar que publicaria una nova versió de les obres infantils de l'autor britànic suprimint paraules i expressions que troba inadequades pels més petits. I els responsables de les novel·les de James Bond també han decidit fer el mateix. Doncs bé, el ministre de Cultura considera que això és un greu error i es mostra contrari a aquest tipus de revisió o de censures.
Yo creo que hay que ir con mucho cuidado porque juzgar con los ojos de hoy obras anteriores es absurdo y pretender adivinar cuáles serán los criterios en el futuro todavía más. Creo que es lo lógico y más desde una administración, desde un gobierno, no puede haber criterios que se impongan.
Arran de les crítiques, el Penguin va rectificar i va anunciar que es publicaran les dues versions, la censurada i l'original, i passarà el mateix amb les obres noves de James Bond. A les 9 i un minut avui arriba a Catalunya una nova plataforma de streaming, Sky Showtime. El seu catàleg inclou continguts de la Paramount, d'Universal, de DreamWorks i de Sky Studios. Costarà 6 euros al mes i entre les sèries d'estrena més destacades hi ha Bosé.
Buenas noches, México! Vamos a hacer un viaje...
El nou biòpic sobre la vida de Miguel Bosé, que arriba divendres, o un dels grans èxits dels últims anys als Estats Units, Yellowstone.
A man must stand with his people.
Aquesta es pot veure des d'avui, tant la sèrie original com les prequeles. Avui en parlarem i en donarem tots els detalls a partir de 11:15 amb l'Alejandra Palés i amb en Pere Solagin Ferrer, en qui també comentarem el tràiler de l'esperada tercera temporada de l'exitosa Ted Lasso.
I love you guys so very much.
I'm free. One, two, three.
I love you guys!
Apple TV Plus n'estrenarà el primer capítol el 15 de març i després un cada dimecres. La tercera temporada té 12 episodis. Recordem que ha guanyat l'Emmy a millor comèdia 2 anys consecutius. I Netflix ha fet públic un avançament de la primera sèrie que ha decidit protagonitzar Arnold Schwarzenegger.
Back, baby.
Són només 20 segons per anunciar que el 25 de maig s'estrenarà a Netflix Fubar, una comèdia d'acció a l'estil de Mentires Arriesgades que suposarà el debut d'Schwarzenegger en una sèrie de televisió. I amb música, atenció al nom que us avança, el món a RAC1, que actuarà aquest estiu als festivals, al festival Sons del Món. De Jackson, el grup dels germans de Michael Jackson. Els Jackson actuaran el 22 de juliol als Sons del Món de Roses. El grup és responsable d'èxits mundials com aquest Blame It on the Boogie, però també d'aquest altre. A Roses hi actuaran 3 dels germans Jackson i també oferiran èxit que van gravar en la seva etapa inicial, com ens feien dir, de Jackson 5. Serà l'únic concert que els Jackson faran aquest estiu a Catalunya i les entrades es posaran a la venda demà a les 10 del matí al web del festival Sons del Món. I als esports, Alexia Putellas i Leo Messi són els dos triomfadors dels Premis The Best, amb què ahir la FIFA els va reconèixer com els millors futbolistes de la temporada passada. Val a dir que de manera excepcional aquest cop les votacions van incloure l'èxit de l'Argentina al Mundial de Qatar, malgrat que es va jugar fa només 2 mesos. I només així s'entén que el Dibu Martínez guanyés el premi al millor porter, al davant de Thibaut Courtois i que Lionel Scaloni l'escollissin com a millor entrenador per davant d'Ancelotti i Guardiola. Sí, com sigui, és la segona vegada que Putellas i Messi guanyen el The Best, i en el cas d'Alexia Putellas, la capitana del Barça, revalida el guardó que ja va guanyar la temporada passada, tal com ja va fer amb la pilota d'or. Més detalls, corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés.
Alexia Putellas ha tornat a fer història. És la primera jugadora en ser coronada com a The Best 2 anys consecutius. És, sens dubte, la millor jugadora del món. En la gala d'ahir a la nit de la FIFA, Putellas es va imposar a Beth Mead de l'Arsenal i Alex Morgan, que juga als Estats Units, per bé que els rumors apuntaven a que Mead podria ser la guanyadora. Finalment va ser-ho la blaugrana, que va viatjar a París acompanyada del president Joan Laporta. Potser perquè no s'ho esperava del tot, Putellas en el seu discurs es va mostrar sorpresa i agraïda.
A todas esas personas que tienen un sueño, con esto espero que quede visto y reflejado que si lo tienes y lo sueñas muy muy fuerte, trabajas el camino, lo puedes conseguir y lo más importante, disfrutar el camino.
El The Best masculí estava cantat, va ser per a Leo Messi, que també va entrar en l'11 ideal. El jugador del PSG assegurava que el premi es un somni.
Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera.
Destacada va ser l'absència dels jugadors del Real Madrid. No van ser a París ni els nominats com Benzema.
Per cert, que sobre les absències que explicava la Laia Forés de les absències del Madrid, avui La Vanguardia explica que el club blanc només va enviar Butragueño a la gala perquè no els va agradar gens que Vinícius es quedés fora dels 25 millors futbolistes. A més, Florentino tampoc va fer esforços perquè sabia que Courtois, Benzema o Ancelotti tenien molt poques opcions. Més coses, el Barça espera recuperar Lewandowski pel clàssic de Lliga contra el Real Madrid el dia de Sant Josep, diumenge 19 de març a les 9 de la nit, tot plegat després que ahir el club anunciés que té una sobrecàrrega a la cuixa esquerra. Per cert, el Madrid juga diumenge contra el Betis i l'equip andalús no podrà comptar amb el Francesc Fekir, un dels seus millors jugadors, que s'ha trencat els creuats i que es perdrà el que queda de temporada. Encara primera, ahir es va tancar la jornada amb un Villarreal 2, Getafe 1. I novetat sobre el cas Enríquez Negreira, atenció, perquè l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Ángel Villar, ha assegurat que el Barça no va rebre cap tracte de favor, només faltaria, durant els anys que va fer pagaments a Enríquez Negreira. Ho ha dit a Radio Marca.
Entiendo de que la gente no piense bien. Ahora, yo sé que no han hecho nada. Vamos a ver, se juegan 38 jornadas. 38 es el campeonato de la regularidad.
I per la seva banda, l'actual president de la Lliga, Javier Tebas, diu que no té res en contra del Barça i que no entén perquè Joan Laporta l'acusa de tenir-li fòbia al club blaugrana. Mentrestant, a Girona, el club ha anunciat que l'equip femení, que està a la quarta divisió del futbol espanyol, jugarà a Montilivi diumenge a les 12 del migdia. Es tracta d'una iniciativa per celebrar el Dia de la Dona, que aquest any cau en dimecres, el rival és el Sant Cugat i l'entrada és gratuïta. I que en bàsquet, LeBron James estarà diverses setmanes de baixa per una lesió al peu dret que es va fer en l'últim partit contra els Mavericks. Des dels Estats Units encara no s'atreveixen a concretar un temps exacte de recuperació, però ja parlen d'una lesió seriosa. I ahir us vam explicar aquí a RAC1 que l'exentrenador del Barça, Xavi Pascual, és la primera opció per rellevar Chus Mateo en cas que el Real Madrid decideixi acomiadar l'actual entrenador, que acomiadarà. Els blancs van colíders a la Lliga, empatats amb el Futbol Club Barcelona, i segons a l'Eurolliga, però tot i així no descarten fer canvis si la temporada no acaba com volen. Anem al trànsit, anem a comptar cotxes, vinga.
La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya us ofereix aquest espai.
Des del RAC, Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia, encara queden els dos trams més afectats del matí de les principals vies. Són la 2, encara amb 5 quilòmetres de congestió entre Sant Vicenç dels Horts i Pallejà en sentit Barcelona, i la B23 amb 5 quilòmetres més entre Sant Feliu de Llobregat i el Papiol en sentit nord. A banda d'aquestes cues hi ha les retencions habituals d'entre 3 i 4 quilòmetres als trams de la C58, la C32 a Sant Boi o la P7 a les zones de Barberà i Parets del Vallès. Pel que fa a les rondes, sí que mantenen les llargues cues en sentit Llobregat des dels Nusos. A la B10 són ja 11 quilòmetres més del que és habitual a aquesta hora, i arriben ja fins a Montjuïc, zona afectada, amb 2 quilòmetres més també en sentit nord. I a la Ronda de Dalt també queden més de 10 quilòmetres en sentit Llobregat entre el nus de la Trinitat i la Diagonal de Barcelona. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? No deixis escapar aquesta segona oportunitat i vine fins al 4 de març a provar un dels nostres nous models. Entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1. parlant dels beneficis del heavy metal. Notícia que agradarà al Jordi Nieto i al Josep Martí. Un estudi assegura que aquest tipus de música estimula més l'activitat cerebral dels pacients sedats que no pas, per exemple, la música clàssica. La investigació l'han fet a Madrid, a l'Hospital Universitari La Princesa, i s'ha publicat a la revista de neurociència Journal of Integrative Neuroscience. Per comprovar-ho, van agafar els, concretament, 6 pacients que estaven inconscients a la unitat de cures intensives. Els dos els van posar aquesta sonata de Mozart. A dos més els van fer sentir aquesta composició dodecafònica de Schoenberg. I els dos que quedaven els van posar aquesta cançó del grup danès Volbeat, que es diu The Devil's Bleeding Crown. La conclusió és que la música heavy metal va ser la que va produir més canvis en les respostes cerebrals, mentre que la música clàssica va mostrar una tendència a reduir l'activitat cerebral. Això obre la porta a utilitzar el heavy per rehabilitar pacients sedats a la unitat de cures intensives. Una altra cosa és en quin estat es despertaran.
El món a RAC 1, amb Jordi Bastell.
Premi A en va d'emprenedora. Com a autònoma, saps que la A està dins teu. I tot el que has aconseguit es mereix un reconeixement. Participa en el Premi A de CaixaBank i comprova com pots guanyar un premi de 6.000 euros. T'hi pots inscriure online fins al 17 de març.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu i els periodistes Toni Aira i Isabel García Pagán. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola, Toni Aira, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, mestre.
Com Hola, és? Isabel García Pagán, bon dia tingui.
Molt bon dia.
Bernat de Déu, bon dia, Idelguard.
Bon dia, Idelguard.
Bon dia. Hola, don Anton Losada, bons dies.
Jordi, bons dies.
Bons dies. Hola, Pere Mas, bon dia.
Bon dia, alegria.
Ui, ui, alegria.
Bueno, que alegria.
Sí, sí, aviam. Ha traspassat el micro.
Vuelve calimero, vuelve calimero.
És que acabo de tomar un cafè i he fotut un d'allò allà al mig.
Ai,
just després d'explicar les meves desgràcies d'avui que són.
Per ordre.
Tinc un queixal que fa bastant de mal. Per sort tinc ara el dentista.
Bé.
Zona blava impossible d'aparcar. Cosa que m'ha fet arribar una mica més tard de costum. No he pogut esmorzar baix. L'ascensor aquest dels nassos, bueno, que no va. Llavors he pujat tres plantes a peu, sí, perquè hi ha la trampa de la planta 12, sí, la coneixeu,
ja,
no?
Ja, ja, ja.
I ja no sé què més m'ha passat.
L'Antona dirà que són problemes.
I una ventada que fot, el paraigües... Sí. He agafat el paraigües,
bueno, perquè m'escolto molt. Vuelve Calimero.
Una ventada, posa't una mica de heavy metal.
Calimero más en RAC1.
Deixa'm dir-te una cosa, Pere. Però li he fet cas a la Mònica.
D'acord, deixa'm una cosa, Pere. Deixa'm dir-te una cosa. Tu eres el director del fax el dia que Villarejo va anar-hi?
Sí.
Ostres.
Diria que sí.
Que no s'atret ni l'anorac, eh?
Ho dic.
No, 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 que va portar les seves conseqüències.
La qual cocina, més que conseqüències... No, perquè ja és que estava morts en aquell moment, però va ser una cuina divertida.
Ah, ja estàveu morts en aquell moment?
Jo crec que sí, crec que recordar que sí.
Quan faltava, ja... faltava poc, no? Per acabar la temporada,
sí,
ja?
Sí, jo crec que quan... Sí. Era el finals de maig, jo crec que ja ens ho havien dit, eh? Crec que era públic que no continuava el fax. Però va ser una gestió divertida, diguem-ne.
Sí?
Sí, home. Bueno, és que fins que no vaig tenir una gravació del senyor dient este sábado vengo al fax, no vam anunciar-ho per si de cas.
Ja, yeah. Bueno, que us, com, no sé si ho
anunciar... també es feia enrere, eh? Perquè, clar, o sigui, és una cosa que fins que no el veu... És aquella frase que dius, fins que no el vegi entrar per la porta,
no m'ho
creuré. No creuré, que ho hem dit moltes vegades amb molts convidats en molts àmbits. Doncs sí.
I que la promo, jo la volia veure i no me la va ensenyar ningú, perquè sembla que el dissabte no la vaig poder vendre, no es va poder veure. Crec que la van treure. Però no sé, bé, no sé. Doncs
ara això sí que no sé.
Jo sí, sí. Escolta'm una cosa. Explica'm una cosa, Pere. Allà es va dir alguna... Ara en parlarem, perquè ara posarem en context. Per aquells que acaben de venir del planeta
el planeta Piruleta, que tenia a la Casa Azul. La Vanguardia avui publica, i jo crec que això la Isabel García Pagán, que forma part de del negociat, em pot explicar. Crec que això, avui és el primer dia.
Avui és el primer dia.
Això vol dir que hi haurà un segon i un tercer i un quart i tal.
Hi ha sèrie?
Hi ha sèrie. No.
No és pel·lícula.
No, però
sèrie,
això, no? Poca broma amb això, perquè estem parlant d'una cosa nova.
Es gestionarà degudament.
Degudament. No oblidem que hi ha hagut, arran d'aquella entrevista al Fax, Villarejo explica d'una manera, pues allò,
amb tota la calma.
Amb tota la calma.
Sí, tot el descaro.
Bueno, sí, sí. Com és ell, no?
Sí, sí. Explica la història de Sandro Rosell i de la jutgessa Lamela, i clar, recordo que el dilluns va venir, això era un dissabte, el dilluns en aquest estudi va venir Pau Molins, que avui no parlarà, per cert, perquè està fotudet, una abraçada des d'aquí, va contestar allò i va dir que, com no volien portar-ho pel Suprem, ni volien, perquè no tindria cap recorregut, volien presentar-ho per un jutjat ordinari. Doncs bé, temps després, el jutjat ordinari de Madrid ha acceptat, amb la Fiscalia de Madrid a favor, que s'investigui per primera vegada l'Operació Catalunya. Si dic per primera vegada, perquè a molta gent del carrer tu li dius, ah, l'Operació Catalunya no s'ha investigat? No, no, és el que sembla increïble, doncs no. Un segon, que queden a la publicitat, i res, en 3 minuts ens hi posem i bé.
A Fiat et convidem a gaudir d'unes condicions especials en els Fiat Dolce Vita Days. 0% TAES, 0% TIN. Finançant amb FCA Autobank fins a 6.000 euros i fins a 24 mesos. 24 quotes mensuals de 250 euros. Preu total degut de terminis, 6.000 euros. Vàlid per 500 unitats en estoc fins al 28 de febrer. Consulteu les condicions a fiat.es.
Benvingut al carnaval!
Benvenuto al carnevale!
Els millors carnavals del món s'uneixen en una festa com mai l'has viscuda. Del 17 de febrer al 26 de març vine al carnaval de PortAventura World. Hotel més entrada des de 50 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Benvinguts al carnaval dels carnavals!
Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
Ja sabeu com són Ideo? Estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil. Per què
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Agafa aire ben fort. Que després de donar tant la llauna sobre la teva voltassa pel món, ara et toca parlar sense parar del fantàstic superdescompte que et vas emportar. Reserva ara la teva voltassa i emporta fins a 500 euros de descompte en el teu viatge de llarga distància amb Neutralia Viatges, perquè les voltes donen molta vida, fins i tot quan has tornat.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Saps que tens dret a rebre fins a 700 euros mensuals en ajudes per contractar una cuidadora pels teus pares? A Cuideo t'ho expliquem. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
5 raons per no estudiar a l'Escola Massana.
1. No és cap lloc comú. És el Raval.
2. No busquem complaure. Aprenem amb tu.
3. T'hi embrutaràs les mans. T'hi trencaràs el cap.
4. No fem graduations. Celebrem.
5. Barregem arts i disseny. Així és Barcelona.
EscolaMassana.cat.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 27 de maig de 1950.
I el número de la sort, el...
el 10.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El per què de tot plegat.
Són les 9 i 19 minuts. Hola, Jordi Planell, bon dia.
Bon dia.
Perquè ho puguem entendre tots plegats, perquè és que és molt important, perquè és que aquí ens perdem, que si la Camarga, que si Alicia Sánchez Camacho, perquè no, que les gravacions que avui també surten al País, que si el cas Tàndem, que si el cas Kitchen, i la gent ja va absolutament perduda. Absolutament perduda.
És això.
No, ja, absolutament perduda. Aviam,
Jordi. Hi ha uns redactors teus del programa que jo estimo molt, que jo anomeno molt carinyosament redactors microones. Perquè és quan tu no entens les instruccions del microones, venen uns nois, a més joves i tots ben plantats, extraordinaris, sí. I t'hi passen...
Joves. Sí, Bernat,
ets jove, sí, home, quants en tens?
No, que ara no expliquis la vida, que ja no, t'ho parla National Geographic.
Però és jove, i hosti, ho posen... Llavors jo necessito els teus redactors per la farmàcia i pel microones.
És a dir, això és la versió audiovisual d'aquelles... Saps allò que fa la Vanguardia de les
galàxies?
De les galàxies, sí. Doncs això. Les galàxies les explica verbalment el Jordi Aplani.
Era una elogia, ja sé que no estem acostumats.
Ja. Aviam, aquí tenim les instruccions al microones. Aviam, Jordi.
Tot això situem-nos. És Operació Catalunya. Quan comença l'Operació Catalunya? Comença l'any 2012, fa per tant ja més de 10 anys. Amb aquell famós dinar a la Camarga entre Alicia Sánchez Camacho i Vicky Álvarez, l'exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de l'expresident Jordi Pujol. En teoria, i aquí haurem d'anar fent servir el condicional, perquè com que això no s'ha judicialitzat, no tenim cap fet que hagi quedat contrastat en una sala de vistes. Per tant, no hi ha una sentència que ens permeti parlar de fets provats. Podem anar parlant tota l'estona d'hipòtesis. Aquella reunió, en teoria, l'hauria d'alguna manera agendat el que llavors era cap de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas. Es reuneixen Vicky Álvarez i Alicia Sánchez Camacho, aleshores presidenta del PP a Catalunya, i Vicky Álvarez avança a Sánchez Camacho que ha anat en més d'una ocasió a Andorra amb el primogènit de la família Pujol amb carretades de bitllets al maleter. A partir d'aquí, Camacho decideix estirar del fil i el 6 de novembre d'aquell mateix any, del 2012, es reuneix amb el famós comissari Villarejo i es considera que aquella trobada en el domicili de Sánchez Camacho és pròpiament l'origen de l'Operació Catalunya.
Que evidentment Villarejo grava, esclar.
Evidentment ho grava, de fet aquestes gravacions les hem pogut escoltar parcialment al digital elmón.cat i li passa tota una llista de noms que considera que són perillosos perquè s'acosten a l'independentisme. En aquests noms qui hi hauria? Doncs hi hauria personatges com, per exemple, Enrique Lacalle, actual president del Círculo Ecuestre, però també d'altres com Jaume Giró, Artur Mas, Susana Monge, etc. En aquella llista, en aquell moment, encara no hi apareix el nom de Sandro Rosell. Però sí que Sánchez Camacho actua com a intermediària i posa en contacte Villarejo amb Vicky Álvarez, perquè Álvarez li continuï fent arribar al comissari que s'instal·larà a Barcelona durant 2 anys per urdir l'Operació Catalunya tots aquests draps bruts de líders independentistes o de personatges importants al País vinculats a l'òrbita sobiranista. I és Vicky Álvarez també la que dona a Villarejo un nom que és molt important en aquesta causa. És el nom de José Luis Pérez. Per què és important aquest nom? Doncs perquè era la persona que gestionava diversos webs que publicaven informació sense contrastar sobre Sandro Rosell i altres persones properes a la Junta del Barça en aquell moment. Villarejo s'agafa aquestes informacions i allà hi identifica alguns elements que podrien servir per obrir una causa penal contra Sandro Rosell. I què fa? Es reuneix amb aquest tal José Luis Pérez, i intenta anar posant negre sobre blanc aquestes informacions. I estira un contacte que ell tenia a l'FBI, Marc L. Barry, era l'agregat de l'FBI a Madrid, per tal que la policia nord-americana, l'FBI, envia una comissió rogatòria a Espanya exigint informació sobre les presumptes activitats delictives de Sandro Rosell. Tot això s'emmarca, ho recordareu, en allò que es va anomenar el FIFA Gate, aquell cas de corrupció a la FIFA. L'FBI estava investigant els draps bruts del món del futbol i una de les derivades d'aquest cas acaba esquitxant Sandro Rosell per obra i gràcia de Villarejo, coordinat amb Marc L. Barry, que era un dels seus contactes a l'FBI a través de l'ambaixada a Espanya. I aquí és quan totes les mirades es fixen en Sandro Rosell. Per què Sandro Rosell apareix aquí? Quin era l'interès de José Luis Pérez en embolicar-hi la troca? Doncs bé, aquí ens hem de fiar de les explicacions que va donar Villarejo precisament en l'entrevista al Fax que comentàvem abans. Ell diu que quan es llista, per entendre'ns, tot el grup de personatges que són poderosos a Catalunya, que poden tenir un cert ascendent sobre el moviment sobiranista, s'identifica el Barça com un club que té, doncs, una gran penetració en la societat catalana. I, per tant, es posa també en el punt de mira el seu president. I, segons Villarejo, el que ells van fer va ser decidir que havien de tombar-lo com fos. I van parlar amb qui llavors llavors era magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, per tal que fes cas de la informació que arribava a través de les autoritats nord-americanes, obrís un procediment penal contra Sandro Rosell i l'envies també a la presó de manera preventiva. Què n'hauria tret a canvi Carmen Lamela, sempre segons la versió de Villarejo? Doncs un ascens al Tribunal Suprem. I, de fet, ara mateix Carmen Lamela és magistrada del Tribunal Suprem. No sé si m'he explicat, per aquí hi ha moltes ramificacions.
Perfecte, noi, de bo, bravo. Escolta, però... anem una cosa que em sembla molt interessant, perquè això que comentava, després d'agafar les instruccions del microones, ens ha quedat claríssim. Llavors, en això que explicava el Jordi de Planella ara, hi ha diverses... Anem a posar-ho en perspectiva. Hi ha un moment, un dia, en aquest programa que es deia Fax, que es feia a TV3 i que ja no es fa. Ja no es fa perquè algú, diguem-ho, que...
Va decidir.
Algú va decidir.
Coses que passen.
Escolta'm, legítimament...
Clar.
Tot es fa legítimament.
Oi, tal.
Tot es fa legítimament.
I d'acord amb la llei, amb la legalitat.
Tot es fa legítimament. Tot. Una altra cosa és que es faci cretinament, que també podria ser alguna
cosa. Una cosa pot ser legítima.
Llavors, en tot això que està passant... Per què mires aquí?
No, a mi no mires, que jo sóc innocent.
Jo també. Joder, sí, ja et dic jo que aquí... Ja et dic jo que també sóc innocent. A vegades que... Bueno, és igual. Llavors, resulta que, no em facis parlar més, que el Fax de TV3 entrevista José Manuel Villarejo. Que hi havia aquella gent que deia, per què això d'entrevistar Villarejo? Joder, jo m'agradaria tenir Villarejo segut avui aquí.
Una senyora entrevista, de més, que va durar... Una senyora entrevista.
Que va durar molta estona. Sí, sí. Va durar, per aquella entrevista, un parell
d'hores. Va poder dir de tot.
Sí. Val. Hi ha un moment, que és on salta tot, quan explica això. Escoltem Villarejo al Fax.
Se entendía que el Barça era un elemento, digamos, vinculado al independentismo que había que desestabilizar, ¿no? Y entonces... Se habló con una jueza que se llamaba Lamela y esa jueza estuvo de acuerdo y pidió una serie de cosas, entre otras cosas ir al Supremo, como luego fue.
Clar, això ho està mirant Sandro Rosell per la tele. Això, fotre els pèls de punta. No oblidem una cosa, que és molt fàcil dir-ho, però impossible de pensar en passar-ho. Sandro Rosell es va passar 2 anys tancat a la presó, 2 anys tancat a la presó, que d'això n'hem parlat molt poc. I ha tingut les coses com siguin. Ja sabeu la relació que vaig tenir jo quan era president del Barça, Sandro Rosell. És a dir, entre pèssima i molt pèssima. Però Sandro Rosell ha estat valent, molt valent amb això. A partir del sortir de la presó, molta gent, entre els quals la seva dona i molta altra gent, va dir, i amics, li van dir, escolta, deixa-ho estar,
viu
la vida, i el Sandro Rosell va dir, escolta, jo m'he passat 2 anys pringant aquí dins, i ara he de quedar aquí com dient, passa la vida, no. I ja només li faltava escoltar això al Fax. Què va passar? Això va ser el dissabte 21 de maig, 2 dies després, Pau Molins, advocat de Sandro Rosell, ve a aquest estudi, aquí al Món RQ. I ja va advertir que no podia passar per alt les declaracions de Villarejo i que tenia previst denunciar-ho a la justícia. Escolteu.
Ara posar una querella contra la Lamela suposaria que la investigació l'hauria de portar al Tribunal Suprem, i no vull. No vull que la querella, aquesta investigació la porti al Tribunal Suprem, perquè està, ja està allà dins.
Per tant, podeu fer-ho?
Hauré de conversar contra el senyor Villarejo, i a partir de les dades i informació que ens doni, parlaré amb el seu advocat per recollir el guant, no?
Val, comencem. Toni Aira.
Mira, jo m'agafo això últim que deia el Pau Molins. La sensació general que existeix és que, bueno, una de les moltes vergonyes de tot plegat és la idea aquesta que no puguis anar a un tribunal o que no puguis anar a un jutjat perquè hi ha un jutge que és intocable. És a dir, si ja assumim que al Tribunal Suprem hi haurà certes causes que millor que no hi vagin perquè no prosperaran perquè hi ha una senyora jutge que se sent interpel·lada, a mi que em diguin quin sistema judicial tenim a l'estat espanyol a dia d'avui. Dos, i jo crec que més important, el factor humà. És a dir, és cert, en aquella entrevista al senyor Villarejo vam veure doncs tota la porqueria, tota la ronya que existia, evidentment explicat per un personatge que té una credibilitat limitada, però que, ailàs, és allò típic de que els que més han estat allà dins poden donar-te les dades sobre el que ha passat realment. A mi va haver-hi una entrevista que no sé si l'heu citat ara, que era la de Susana Monge, que va venir a aquest programa.
Ara estem fent un extracte d'aquella entrevista.
Doncs per mi va ser la clau. És a dir, poques vegades he sentit una entrevista que em generi tan mal cos tanta pena per a una persona i tanta sensació de que mai a la vida m'agradaria fotre'm amb un embolic d'aquestes dimensions com posar-me al Barça o posar-me en política perquè et poden destrossar la vida.
Pregunta-li al Sumarroca. També.
Ah, per exemple, sí, sí. Per tant, aquesta idea...
O les juntes directives que denuncien altres juntes, eh?
Clar,
és... Això el Barça també ho ha fet a través de la justícia espanyola.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Per tant, que tothom aprengui lliçons.
Clar, a mi la sensació va ser, això ha passat impunament per uns intocables que estan a la judicatura, però que estan a la judicatura en connivència amb polítics, i dels polítics, per cert, ho hem donat com per descartat, però tampoc té explicació. És a dir, Xavier Trias per què es torna a presentar ara a les eleccions a Barcelona? Entre d'altres coses, perquè s'ha vist que allò que li van fer van anar per ell i que era un estil Sandro Rossell sense arribar a acabar la presó, però sí acabant amb la seva carrera política segurament de manera precipitada. Jo tinc molts dubtes sobre com pugui acabar tot plegat, realment. És a dir, ara estem envalentonats perquè es comença un procediment judicial. Però recordem que, com la banca deien que sempre guanya, l'Estat habitualment sempre ha guanyat. Alicia Sánchez Camacho, l'heu esmentada, és una persona que tu escoltaves aquests àudios, i ja n'heu passat alguns aquest matí, i era la figura aquella de la xivata, o del xivato, que escolta, l'Estat l'ha pagat molt bé, eh? Jo us convido a tots a entrar ni que sigui al Google, googlejar Alicia Sánchez Camacho i anar directament a la Viquipèdia. Mireu com ha anat engaltant càrrec rere càrrec. Quan se li acaba allò del Parlament, comença allò del Congrés dels Diputats. Quan se li acaba el Congrés dels Diputats, Assemblea de Madrid. Assemblea de Madrid, senadora. Aquesta senyora, des de fa més d'una dècada, que no trepitja altra cosa que no sigui catifa pública cobrant del diner públic. Per què? Perquè a l'Estat s'hi paga a qui es porta bé i a qui no li importa enfonsar vides de persones que treballaven amb ells i que eren companys. I això li va passar també a Jorge Fernández.
Isabel García Pagán.
A veure, aquest cas et posa en evidència la impunitat amb la qual han treballat durant molts anys determinats estaments de l'Estat, no? Començant per la policia, que en teoria és servir i proteger, però sembla que sirven a uns i protegen a altres, i després la desprotecció de les persones que han aparegut en aquestes llistes d'objectius preferents lligats inicialment en aquestes reunions que es passaven per la Camarga i després per casa de la senyora Alicia Sánchez Camacho amb el comissari Villarejo, vinculades a l'independentisme. Hi ha diverses cosetes, o sigui, amb el tema de la sobretot de la desprotecció, no? Perquè en el cas de Sandro Rossell el que passa és que hi ha una investigació a través d'una comissió rogatòria internacional on suposadament hi ha uns testimonis que no s'identifiquen que fan determinades acusacions. Aquests testimonis només podien ser espanyols, perquè no, perquè les errades després, quan es va veure en el judici, no podien ser nord-americans, no? I tenim alguns policies amb una prolija activitat de fer informes que són manifestament falsos, com hem anat comprovant. El cas del Sandro, i que després també es pot reproduir amb altres empresaris que també havien presentat denúncies i querelles contra el comissari, començant pel comissari Villarejo, és a més pitjor encara, perquè és una actuació personal en contra de la persona, no? Perquè el que veiem, per exemple, en les investigacions de l'Audiència Nacional que en les quals està involucrat el comissari Villarejo, és que ell feia servir una empresa per donar serveis a uns clients que li pagaven, i aquest cas és l'estructura de l'Estat mantint i fabricant informes per intentar imputar o intentar desprestigiar determinades persones. I és aquí on rau la gravetat de l'assumpte, no? No és el Kitchen, que és el PP, intentant que Villarejo li faci feines paral·leles al que fa de fer la policia, no? Llavors hem de veure al final quina és la llista final de les persones perjudicades, i hem de veure si, com deia el Pau Molins a l'entrevista que li vas fer, com va pujant esglaons aquesta situació, perquè és evident en el cas d'Alicia Sánchez Camacho que tothom l'assenyala com que és l'origen d'aquesta llista de noms, que podríem dir que ja era la llista negra del comissari Villarejo, i com des de l'Estat, no des d'una empresa privada del senyor Villarejo, se'ls intentava perjudicar, com acaba o no implicada aquesta persona, que és qui posava, diguéssim, la marca o qui va aconseguir que es posés la marca a determinades persones.
Bernat Adéu.
Jo insisteixo en un incís primer que li he fet abans al Toni. Quan la Junta de Sandro Rossell denuncia la Junta de la Porta per motius econòmics que la Junta de Sandro Rosell sabia que eren falsos i totes les instàncies judicials exoneren a Joan Laporta i els seus companys, també patien molt, també van estar patint pel seu patrimoni, per la seva reputació, i la justícia a la qual va apel·lar Sandro Rosell era la mateixa i pèrfida justícia espanyola que ara condemna. Per tant, que tothom aprengui una mica les lliçons i, si pot ser, que no intenti enfonsar la vida dels altres quan, sobretot, sap que les acusacions que els imputen són falses. Dit això, molt ràpid, jo, Jordi, quan t'he escoltat, amb la calidesa de la dutxa, mentre t'escoltava el teu davantal i la informació que dèieu, és que saps què passa? Jo ja t'he sentit denunciar aquestes coses.
Sí.
He sentit moltes editorials amb el mateix to, sí. He sentit Pegasus, he sentit més Villarejos, he sentit... I per tant, jo el d'avui, més o menys, ja m'ho sabia. Sí que és cert que hi ha unes petites particularitats, que bueno, són les que expliquen molt bé la Isabel. També hi ha certes particularitats periodístiques, perquè hi ha diaris que no sempre han estat tan efusius en denunciar les operacions contra Catalunya, per tant, també periodísticament és sorprenent. Els editorials aquests els has fet. Has fet algun editorial de multes, de dimissions o de condemnes contra polítics espanyols? Doncs no tinc més preguntes.
Senyorita.
Sí, sí.
És a dir, editorials de denúncia n'has fet, com el d'avui, n'has fet potser una vintena?
Però
una vintena els has fet, no? Una vintena, 12, 15, els 23, els que siguin. Has fet algun editorial de una dimissió? Una condemna? Una esmena d'un jutge? Una multa?
Els intocables.
Doncs no tinc més preguntes. I això seguirà així pels segles dels segles.
El dubte, ja, sobretot, és com acabarà tot plegat. És a dir, però com ha començat és fantàstic, però com acabarà...
Toni, acabarà com acaba. No, com acaba no sempre, amb res.
Condemnat, sí que tens el Villarejo per diverses situacions, diguéssim. Aquí el problema són els noms que apareixen, no? Com els que són els instigadors de tota aquesta llista.
Jo no discuteixo la gravetat dels fets. És a dir, jo et comparteixo la teva indignació, Jordi. Però quan... És a dir, la història està... La història, no la història del Pleistocè ni de les homilies d'Organyà, no? Sinó la història recent està per aprendre una mica les coses. Llavors, si haguéssim vist una esmena d'un jutge, si haguéssim vist alguna dimissió, que no fos d'un càrrec menor, per rentar-nos una mica la consciència, si haguéssim vist algun imputat que no fos el tresorer, el sabueso que portava els maletins, els quadres baixos, o un policia xusquero, que per cert va anar al fax, no per explicar les coses de Catalunya, sinó per salvar-se i emmerdar la cosa, perquè el Villarejo no va anar al fax perquè de sobte tingués molt amor per Catalunya i li agradés recitar Espriu, com Ramon Mendoza fa anys, que recitava poemes amb aquest alàs. Bàsicament per salvar-se el cul a base d'emmerdar, que és el que fa el Villarejo. Doncs, si hagués vist algun gest de l'Estat, doncs ara podríem discutir-nos, però les coses sempre acaben com sempre, amb una segona fila amb una mica esmenat i amb és que tanquen files, o sigui, amb el tema de Catalunya, progrés, carques,
fatxes,
comunistes, tanquen files.
Tenint en compte això, només una pregunta. No creus que un jutjat de Madrid, amb el vistiplau de la Fiscalia, doni validesa. Sí. A tot plegat. Jo no dic que passi el que passi.
Doni validesa per investigar-ho.
Moment.
No dona validesa.
Deixa'm acabar. Sí. Aquest jutjat de Madrid no està reafirmant el que va dir el Tejué de grup... perdó, que era allò...
Grup objectiu identificable.
Objectiu identificable. Sí. És a dir, no està dient... Escolta'm una cosa. Un jutjat de Madrid, hi ha un jutge de Madrid i la Fiscalia de Madrid que està dient... Mira, doncs escolta'm, aquests tenen raó de ser investigats. Això... No estàs donant un missatge també a Europa de dir, escolti'm, aquests, efectivament, són d'aquests grups, pregunto. No.
Per què comença a investigar això ara?
No ho sé.
Bueno, doncs perquè l'independentisme està com està. És a dir, totes aquestes intuïcions, els jutges espanyols no les tenien fa uns anys? No les tenien el 2017? És a dir, els membres alts de l'Estat, que coneixen els serveis secrets, que coneixen, diguéssim, el que passa als ministeris, totes aquestes coses...
Per això Molins va per la via...
Sí, no, si a mi em sembla, és a dir,
la
jo...
La diferència és aquesta,
si m'hagués passat a mi, segurament, i tingués un advocat, aplaudiria el que ha fet el Molins. Jo estic parlant de la recepció objectiva de les coses que passen. I fins ara, les coses que passen ens porten a pensar que aquí no hi haurà res. Llavors, fins que no entenguem que Espanya, amb un tema, que és aquest... tancarà files, com el va tancar el País Basc. Què va passar amb els GAL? Pues va passar que es van condemnar dos ministres, que després es van indultar, que després hi va haver-hi dos alts comandaments de la Guàrdia Civil que els van condemnar, però després es va arreglar tot, i es tanquen files. És que no és una qüestió d'opinió, és una qüestió del que passa, i el que passa acostuma a passar.
Anton.
Bueno, lo primero me... no deja de sorprenderme que haya aparecido al final el FBI. La primera reflexión que me ocurre es, bueno, era el que faltaba, ¿no?, el FBI, para convertir esto en una historia realmente de terror, ¿no? Porque, bueno, el problema que tiene Villarejo es que es tan fácil torrentizarlo que al final puedes convertir lo que yo creo que es el mayor escándalo, el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española, en un chiste. Porque Villarejo se presta a esto, porque ahora parece que tiene contactos en el FBI, lo cual dice mucho del FBI y de su capacidad y la información que manejan las supuestas superpotencias sobre lo que pasa fuera de sus fronteras, ¿no? Si Villarejo era la fuente del FBI, apague, vámonos, ¿no? Pero a mí me llaman la atención varias cosas, ¿no? La primera, insisto, este es el caso más grave de corrupción. Ni Gürtel, ni Eres, ni nada. Porque esto afecta al corazón del Estado democrático. Pero aquí lo que tenemos es un gobierno que coge a la policía, a una parte de la policía, y la convierte en su policía para perseguir sistemáticamente durante tiempo a sus rivales políticos, a sus competidores políticos y a sus propios, digamos, extrabajadores con información. De hecho, si hoy una de las cosas más llamativas, por lo menos que a mí más me llama la atención, es que si hoy podemos leer en El País estos WhatsApps, este cruce de WhatsApp realmente aterrador, ¿no?, entre el responsable de la policía y el secretario de Estado de Interior, es porque está en el sumario del caso Kitchen, que es lo único que realmente se ha investigado aquí a fondo. El uso de la policía política del Partido Popular para perseguir a Bárcenas y a todos los que pudieran hacerle daño al Partido Popular. O sea, esto no está en el sumario, un gran sumario que investiga la persecución al independentismo, o un gran sumario que investigue la persecución contra Podemos. Esto viene del caso Kitchen. ¿Por qué? Bueno, esta es una de las consecuencias de un lustro, casi una década, en la que contra el independentismo y Podemos valía todo, todo. Y eso fue posible gracias a la voluntad política de un gobierno que no ha asumido ninguna responsabilidad, de un presidente, Mariano Rajoy, que tampoco ha asumido ninguna responsabilidad, de un partido político, el PP, que tampoco ha asumido ninguna responsabilidad. Pero no estaban solos, ¿eh? Hay toda una cúpula policial a la que después el actual gobierno trató como trata a la Iglesia a los pederastas, es decir, los dispersó y les buscó cómodas salidas. Tampoco hubo una, digamos, depuración de responsabilidades, y la connivencia de una parte importante del Poder Judicial, este que ahora nos da a todos lecciones de defensa del Estado de Derecho. Esto es, para mí, de lo más grave que uno puede decir. Es jueces colaborando a destruir desde el corazón del Estado de Derecho, el Estado de Derecho, y saltándose todas las normas, a veces por ahí, ni siquiera lo hacen por patriotismo. El caso de la jueza de la que estamos hablando lo va para mi promoción profesional. Y si me permite, la última reflexión. Una colaboración importantísima por parte de una parte sustancial de los medios de comunicación de este país.
Bueno.
Es que a mí hay una cosa que me llama poderosísimamente la atención, que es lo fácil que es destruir en España la reputación de cualquier persona. O sea, no necesitas ni siquiera tener un sumario mínimo, un dossier, como dicen en Madrid, mínimamente convincente. Es que basta un rumor una foto trucada y
un WhatsApp falso
y un juez que tenga ambición profesional y ya está.
Mira.
Porque a mí una de las cosas que me llama la atención, no sé, supongo a vosotros lo mismo, es la endeblez de las conspiraciones. Es decir, en el fondo, los WhatsApps que vemos hoy, las informaciones que hemos recibido todos estos años, lo que nos cuentan es un grupo de policías y de responsables políticos armando dosieres de chichinabo, con informaciones de chichinabo, con auténticas chorradas, anécdotas, en el mejor de los casos, pequeñas anécdotas, pero que a través de determinados medios de comunicación se convirtieron en casos.
Sí.
Medios de comunicación que, como podemos comprobar, tampoco han assumido ninguna responsabilitat.
Bueno, ara diré una cosa, don Anton. Estem veient en aquests moments, a la part dreta de l'estudi, TV3 està parlant dels WhatsApps de la Kitchen, ha parlat abans amb el Manel Pérez, subdirector de La Vanguardia, del tema que avui publica, a baix la gent Manierga ha obert amb el tema i ha continuat parlant d'aquest tema,
I a la meva esquerra tenim a Ana Rosa Quintana, que hablamos con el mediador de Tito Berni, Antonio Navarro Tacoronte, i Moción Vox, la Susana Griso. No hem tractat el tema. Cosa que també, cosa que també confirma un fet que fins i tot en una època molt complicada, els mitjans que, bueno, que anaven cap a l'esquerra o d'altres, quan passava això, ningú deia ni asa ni bèstia, i ara comença a veure molta gent que ara hi ha, però, hi ha un sector clarament...
Si me permite, ¿cómo lo van a tratar? Si fueron los principales altavoces de toda esta basura.
Bueno,
o sea, ¿cómo va a salir ahora Ana Rosa, Susana Gris, cualquiera de estos, a explicar que ellas fueron parte activa y consciente de lo que estaba sucediendo?
Bueno, o pitjor.
Com va dir Joan Carles I, explicacions de què?
Un moment, Jordi de Planell, digue, Jordi.
No, alguns apunts sobre coses que s'han anat dient. Una de les paradoxes de la investigació contra Sandro Rosell és que, en teoria, s'obre a partir d'un requeriment de l'FBI arran del cas FIFAGATE, és a dir, d'un cas de corrupció a la FIFA, un requeriment que, per cert, anys després, un fiscal nord-americà va desmentir, va dir que mai havien demanat cap tipus d'explicació a Sandro Rosell a través de la policia espanyola, però acaba sent investigat per uns fets que no tenen res a veure amb el FIFAGATE, que són uns suposats suborns al president de la Federació Brasilera de Futbol per fer-se amb els drets televisius de la selecció brasilera. A més, uns fets que s'haurien produït l'any 2006, però que es denuncien el 2017, just quan el detenen i després el tanquen en presó preventiva. Tot plegat és força paradoxal.
Això pot passar, és a dir, hi ha casos que, Laura Borràs, és a dir, hi ha casos que es comencen per una via i acaben trobant una... Vull dir, que de tots els escàndols que hem dit, aquest no és el més, no és
sí,
el més bèstia.
Però, diguem-ne, la investigació s'obre a partir del que publica aquest senyor José Luis Pérez al seu blog, en teoria, a partir d'un requeriment de l'FBI, i al final deriva en una història completament diferent. I, a més, la justícia nord-americana desmenteix que hagués demanat explicacions a través de la policia espanyola sobre les presumptes irregularitats de Sandro Rosell a la FIFA. Això d'una banda. Sobre el tema de les sentències. Hi ha una única sentència en relació a l'Operació Catalunya. Una única sentència. És contra Eugenio Pino, el DAO de la Policia Nacional Espanyola en l'època de Jorge Fernández Díaz, és a dir, el màxim uniformat, i és per al cas, no sé si el recordareu, del pendrive de la família Pujol.
Sí, famós pendrive.
Va aparèixer un pendrive que ningú sabia exactament d'on havia sortit a l'Audiència Nacional en el marc de la investigació per presumpte delicte fiscal contra la família Pujol. I resulta que les dades que contenia aquell pendrive s'havien obtingut de manera irregular, s'havien bàsicament robat a la família Pujol. Qui va entrar aquest pendrive a l'Audiència Nacional va ser Eugenio Pino, i per això finalment, al maig de l'any passat, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid el va condemnar a un any de presó. És l'única condemna que hi ha d'una de les derivades de l'operació Catalunya.
I va entrar, deia... entrar a presó?
Sí. No, perquè és un any de presó, no. Una pena pues, inferior a...
El tema és que això, a propòsit d'això que dèieu ara...
Vull deixar acabar el Jordi. Jordi,
No, i estàvem parlant ara de la llista d'Alicia Sánchez Camacho, la que entrega el 6 de novembre del 2012 a Villarejo, quan es considera que comença formalment aquesta Operació Catalunya, i tinc la llista aquí perquè si alguna cosa feia Villarejo era, a banda de gravar totes les converses, emmagatzemar tots els papers, no? Anar-los guardant, i a la llista hi apareixen noms molt diversos, hi apareix Jaume Giró, Mauricio Casals, hi apareix Carlos Sumarroca, Carlos Godó, Enrique Lacalle, Artur Mas, Oriol Pujol o Pepe Antic, a banda de tot denotacions que intenten construir una mica l'entorn de la família Pujol, per exemple. Hi apareix el nom de Vicky Álvarez, entre parèntesis hi ha el nom de Jorge Moragas, per tant, aquesta notació semblaria confirmar que efectivament qui posa en contacte Vicky Álvarez amb Alicia Sánchez Camacho i després amb Villarejo és el cap de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, i entre parèntesis també hi posa amante de Jordi Pujol. Vull dir que en aquell moment Villarejo intentava organitzar la seva pròpia galàxia per entendre on havia aterrat i a partir d'aquí començar a estirar els fils que desembocarien els diversos casos que hem conegut.
Quan vaig a la publicitat i ara continuem, jo de debò,
No és una mala llista.
Que no, deixa'm dir una cosa, deixa'm dir una cosa.
Jo
des d'aquí vull enviar una salutació. Perquè hi ha una persona de la qual no en parlem i que es va passar 2 anys a la presó, que es diu Joan Besolí. I ningú se'n recorda de Joan Besolí.
Aquest programa sí.
Aquest programa sempre s'ha recordat. aquest programa sempre se'n recordarà. Sempre se'n recordarà Joan Besolí, perquè crec que si el del Sandro Rossell és indigne, el de Joan Besolí és encara més indigne.
I família.
I el del tema de la família, i el del nano, i el del nano que va caure i que li va agafar una... I, bueno, va tenir un problema concretament de tetraplègia, i que no el van deixar ni veure el fill. No, és tremendo, la maldat amb el cas de Besolí es multiplica. Una cosa abans d'anar a la publicitat, i després el Toni Aire, que fa estona que té la manta brillada, sí. Com dèiem, Susana Monge, jo ara, si algú vol, se'n vagi a la web de RAC1 i busqui l'entrevista que li vam fer a Susana Monge, perquè agafa tanta força avui. És un dels noms que apareix en aquesta reunió famosa entre Villarejo i Sánchez Camacho, que deia el Jordi de Planell, de l'any 2012, amb Susana Monge vam parlar aquí al Món RAC1 el juliol de l'any passat. Qui era tresorera i vicepresidenta econòmica del Barça no va voler dir res més, va sortir aquell dia, no ha volgut tornar a parlar mai més.
Normal.
Ens va explicar com els anys 2014 i 2015, quadra amb això, Jordi? Anys 2014 i 2015 van anar veient com apareixent notícies que ella diu, escolta, però si tot això és fals, sobre l'empresa, sobre l'empresa familiar, la seva empresa. Llavors, en aquella època, un comissari de la policia contacta amb ella, ella diu, bueno, em truco un comissari de la policia, ens hi haurem de reunir.
Bé, estaven començant a sortir notícies falses per tot arreu i jo també buscava què estava passant. Llavors, quan em van dir doncs, de la possibilitat d'aquesta reunió, doncs vaig acudir perquè, francament, no m'havia passat mai i estava molt sorpresa i buscava la manera, no?, de veure què estava passant.
En aquella trobada, li va demanar que validés informació que comprometia la família Pujol, però que en realitat era absolutament falsa. A canvi, li prometien que deixarien de publicar-se notícies contra ella.
Doncs em diu que estan investigant uns delictes molt greus.
De qui?
Contra una sèrie de gent a Catalunya. I a la meva posició privilegiada a Catalunya, era que ells pensaven doncs, que podria ser molt útil en l'esclariment d'aquests delictes. Llavors, en un primer moment, bueno, hi ha un policia aquí davant i et diu que ajudis en un delicte, en el que puguis, doncs, molt bé, aquí estic, digueu-me. Però, clar, o sigui, aquesta ajuda el que volien era, no?, doncs, digue'm informacions que corrobora informacions que nosaltres et direm que estem trobant i ja vaig veure que això anava per una altra via, que no era sa, que el que volien era que jo corroborés mentida.
Ella s'hi va negar, Susana Monge, i a partir d'allà lamenta que li van començar a fer la vida impossible.
Vaig sortir amb ganes de vomitar en una paperera. Sí, mai m'havia trobat en una situació així, mai més m'he tornat a trobar. El que sí que va ser al principi, i jo ho sabia, d'un infern. Un infern, perquè jo sabia perfectament que aquesta gent em podia fer la vida impossible i ho van fer.
Fins al punt que van arribar a seguir els seus fills i va haver de contractar seguretat privada. No oblidem, com ella mateixa deia, per protegir-se de la policia espanyola.
Sé també que van seguir a la meva família i a mi mateixa, un policia a les ordres d'aquesta gent, i bueno, es devia avorrir moltíssim, perquè la meva vida és bastant avorrida, però sí, o sigui, de tot fals. Per fer mal i per intentar doncs, que digués mentides i corroborés unes coses que no eren veritat i que, bueno, si algú m'ha ensenyat el meu pare és que no s'ha de seguir un xantatge i no ho vaig fer.
Què deies, de Planell?
No, que l'extorsió, el xantatge, era un dels modus operandi habituals de la policia patriòtica. Josep Pujol Ferrusola, un dels fills de l'expresident Jordi Pujol, ja va denunciar que el 2013 el comissari Villarejo es va posar en contacte amb ell i li va dir alguna cosa com, escolta'm, si el teu pare fa unes declaracions en contra de l'independentisme i del procés sobiranista, nosaltres tenim una sèrie de draps bruts sobre vosaltres i la vostra família que quedaran ràpidament enterrats en no res. Si no vols que surti res, feu aquestes declaracions i fora. I també un altre cas d'extorsió en aquest sentit seria el que van patir els germans Cierco de la banca privada d'Andorra.
Sí, això seran els pròxims casos, ja sortim. Sí. Va, aquí a Andorra
i també el conseller delegat.
Andorra i el Cierco és la següent.
Perquè com aconsegueix la policia patriòtica la informació sobre els comptes que els Pujol tenien a Andorra? L'aconsegueix extorsionant, en teoria, això està també judicialitzat, la banca privada d'Andorra, la BPA, que estava sent investigada també per una petició dels Estats Units, paradoxalment per blanqueig de capitals. I els diuen, si voleu que aquesta investigació quedi en no res, i d'aquesta manera no haureu de baixar la persiana i tancar el banc, faciliteu-nos la informació que tingueu sobre líders independentistes o sobre els Pujol. En teoria ho hauríem fet, hauríem facilitat la captura de pantalla que acreditava que tenien aquests comptes, i igualment el procediment hauria anat endavant perquè al final la banca privada d'Andorra va tancar.
6 minuts i les 10, carai, que funciona el microones ara, eh? Noi, un segon, eh?
Sobretot si està espatllat i radioactiu, ho sabem.
Para.
Sí, és molt important a l'hora d'escalfar el salmó.
No hem escoltat el Pere Mas i ja comença una segona ronda d'opinions. Sí. Repeteixo, li baixem la mà al Toni Aire, el següent serà el Toni.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer,
a classe,
a la feina,
al comerç,
al mercat,
a les xarxes,
de festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Aconsegueix el nostre kit fit gratuït amb tot allò que necessites per posar-te en plena forma. Queden 3 dies. Basic Fit. Go for it.
Abans... Ara. Ara, amb les tècniques de sedació en implants del doctor Blader, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. I es despertarà amb dents noves. Entri a bladergroup.com i informis. Grup doctor Blader.
Aviat faràs 10 anys. Què voldràs?
Si només puc treure una cosa, ho tinc clar. Això és el que més ho necessita.
Està molt bé això que dius, però com ho penses fer?
Molt fàcil, participant a la Magic Line, que aquest any en fa 10, com jo. I anirem, oi?
A la caminada solidària de Sant Joan de Déu. I tant que sí.
I podran venir els meus amics.
A la Magic Line hi té lloc tothom.
Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i diumenge 26 de març camina per un món millor. Inscripcions a magiclinesjd.org.
Saps que tens dret a rebre fins a 700 euros mensuals en ajudes per contractar una cuidadora pels teus pares? A Cuideo t'ho expliquem. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Un Henry Miller dirigit per David Selves? Tots eren fills meus. Una peça ambientada als anys 40 que tracta del poder dels joves en la construcció d'una societat justa. Amb Quim Ávila, Clàudia Benito, Jordi Bosch, Eduard Buch, Eduardo Lloberes, Francesc Marginet, Gemma Martínez, Clara de Ramon i Emma Vilarasau. Del 22 de febrer al 26 de març a Teatre Lliure de Montjuïc. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Arriba el Black Music Festival, el festival de música negra de Catalunya. De l'1 al 26 de març, The Temptations Review Feat, Glenn Leonard, The Main Squeeze, Lucky Dowley, Jack Broadbent, Monique Macon and The Original Jazz Orchestra, Les Niñas del Corro, Senyor Oca i molts més. Endinsa't en territori Black Music. Tota la programació i entrades a la venda a blackmusicfestival.com amb el patrocini d'Estrella Damm.
Aviat faràs 10 anys. Què voldràs?
Si només puc treure una cosa, ho tinc clar. Això és el que més ho necessita.
Està molt bé això que dius, però com ho penses fer?
Molt fàcil, participant a la Magic Line, que aquest any en fa 10, com jo. I anirem, oi?
A la caminada solidària de Sant Joan de Déu. I tant que sí.
I podran venir els meus amics.
A la Magic Line hi té lloc tothom.
Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i diumenge 26 de març camina per un món millor. Inscripcions a magiclinesjd.org.
Darnos lo bueno a un precio sin igual.
De nuevo en Maldonado, super conectados, sin contra precio ya.
Super. Ara amb Gestel 5G a l'abast de tothom. Truca al 1510.
I falta peix a la teva dieta? No tens excusa, perquè fins al 22 de març a La Sirena t'estalvies un 30% en la segona unitat dels packs de 4 llums de bacallà premium. Tria congelat, tria La Sirena.
Sempre presumeixes de ser el millor tirador de cervesa. Doncs ha arribat l'hora de demostrar-ho.
Estrella Damm presenta el concurs de tiratge de cervesa de Catalunya. Busquem el millor tirador o la millor tiradora de cervesa de Catalunya. Així que si treballes a l'hostaleria i destaques per la teva habilitat amb el got, envia'ns el teu vídeo a través de l'app Bar Manager abans del 19 de març.
Hi ha 2.000 euros en joc. Per a més informació, consulta el teu gestor comercial d'Estrella Damm.
Avui, a la tertúlia, amb el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu i els periodistes Toni Aira i Isabel García Pagán. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Un minut i arribarem a les 10 en punt del matí.
Ara, coses que passen.
Uf, sí, sí, i ara d'aquí uns minuts parlarem d'un tema molt important que era el que volíem començar a parlar avui a 9:15, però ho hem ajornat ara a les 10. Que és el tema de les hipoteques.
Vale.
Perquè qui tingui hipoteca variable, mort de Déu senyor, les barbaritats que ja estan enviant els oients a través del 669-1010 i que està recollint la redacció a través del Sergi Embudé. Aviam, un moment.